aquella zona amb la Abrimo per tranquil·litzar els ànims d'algunes d'aquestes famílies que s'està investigant per intentar identificar i detindre els responsables, però és evident que quan passi tot això, doncs, bueno, insisteixo, és que allò és un discurs que vinc mantenint des de fa molt de temps. Es mantenen les actuals limitacions o normatives que dificulten intervenir amb agilitat, el problema no es reduirà, i és un problema, doncs, que està afectant a moltíssimes ciutats que, per sort, insisteixo, en el cas de Badalona, les dades que tenim van a millor, però que ens està afectant sense cap tipus de dubte, perquè el tipus de violència, el tipus de criminalitat en aquests moments no és la mateixa de fa 10 o 15 anys, i les nostres normes no s'han adaptat amb aquesta realitat. Per tant, és difícil demanar a Mossos d'Esquadra, doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada, doncs, no disposen, doncs, de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per els veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats, i això genera una frustració social i general.
Perquè, segons vostè, quins canvis normatius i legals s'haurien de produir perquè la policia tingués les eines per poder combatre aquest augment de la criminalitat?
Doncs, pues, entre altres, canviar la llei, i la llei que permet, o sigui, la llei que en aquests moments limita molt la poder entrar en una vivenda que és ocupada, jo parlo una mica de fets concrets, com per exemple, jo conec el de les plantacions, doncs, de marihuana, per exemple, que la policia tingui més agilitat per poder entrar en espais on es detecten aquest tipus d'activitat il·lícites, que una persona que és detinguda 4, 5, 10, 15 vegades no pot estar per al carrer, sigui català o sigui de fora. Més igual, mire, jo rebo cada dia la relació d'incidències de seguretat a la ciutat. O sigui, cada dia ja tenen a persones, evidentment. Li diria que el 90 o 95% de les persones que són detingudes cada dia són persones amb antecedents penals o amb antecedents policials. Això no pot ser. Això és que és impossible de poder donar una resposta satisfactòria mentre es donin, per exemple, aquestes situacions que li estic explicant. Per tant, cal una reforma del Codi Penal, cal una reforma de la llei d'enjuiciamiento criminal per donar resposta amb aquestes situacions que estan augmentant i que preocupa en els alcaldes i que preocupa la pròpia policia.
És Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Alcalde, gràcies i bon dia.
Encantat, bon dia.
De seguida ho analitzem. Deixeu-me incorporar, però, a aquesta hora, la veu de la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias. Bon dia.
Bon dia.
Senyora Iglesias, quina és la magnitud del problema realment? Estem parlant de fets puntuals, encara podem dir que són excepcionals, o això ja és una nova normalitat?
Home, amb les estadístiques alarmants sí que és cert que Catalunya, de fet, l'any passat va reduir l'índex de criminalitat. Quin és el problema? Per tant, podríem afirmar que quantitativament els resultats són positius si ho comparem amb l'any passat, i hem d'esperar com evoluciona aquest any per després poder fer un anàlisi més rigorós, però el que està canviant és l'anàlisi qualitatiu. És a dir, el que ens trobem és que coses excepcionals, com per exemple l'ús d'arma de foc, actualment per determinats grups, és a dir, no és que hi hagi una socialització de l'arma de foc, és a dir, no és que les persones anem amb armes de foc pel carrer, però sí que és cert que determinats grups criminals estan socialitzant aquesta arma de foc. Quines són les explicacions? Si antigament l'arma de foc quedava reduïda a grups criminals, podríem dir molt potents, actualment, en base al que s'anomena l'aprenentatge social delinqüencial, el que fan que són grups delinqüencials o delinqüents que no tenen aquesta estructura tan ben organitzada, volen imitar els que ells serien el seu referent, perquè m'entenguis, i al final la gent quan entra a la delinqüència, la majoria de la gent té una finalitat que és un interès econòmic o un interès d'estatus. Per tant, finalment agafen com a referents gent que té més diners o gent que té més estatus aconseguit de manera delinqüencial. I el que observen és que aquestes persones, aquest crim organitzat potent, utilitzen l'arma de foc. I ells fan el mateix. Per tant, com podem concloure? A dia d'avui hem d'interpretar que encara ens trobem amb fets excepcionals que no és la nostra realitat delinqüencial, però sí que és cert que eines que antigament no feien servir cada vegada s'estan més normalitzats entre aquests grups criminals. Hem de tenir la sort, i m'agradaria destacar, que abans que hem de parlar de la importància de les normes, no? El gran èxit en quant a mesura preventiva de que, per exemple, a Catalunya no tinguem aquesta realitat social de que la gent disposi d'aquestes armes, és que a Catalunya, com a Espanya, està prohibit a l'ús de les mateixes, al tenir les mateixes, només en casos excepcionals, està autoritzat. A diferència dels Estats Units, on, per exemple, el dret a tenir armes és un dret constitucional. I això com es trasllada? Amb morts. Per què? Perquè si estiguessin visquent als Estats Units, tindríem entre 8 i 10 vegades més possibilitats de morir per un homicidi, i que en aquests homicidis el 75% fos per causes d'armes de foc. En canvi, gràcies aquí, a que a Catalunya i a Espanya està prohibit tenir aquestes armes, això implica que hi hagi uns controls més rigorosos pel fet de tenir-les i les eliminem del carrer, les eliminem de les famílies, i això implica que tinguem més seguretat. Quin és el problema? Tot el mercat il·legal que genera a través d'aquestes armes de foc, que va molt adreçat a determinats grups criminals o delinqüents criminals, que les utilitzen no només com a eina, però més que com a eina, com un símbol de poder. És a dir, si realment a tots els nostres criminals fessin servir armes de foc, la mortalitat per delinqüència estaria molt per sobre de les estadístiques que tenim. Aleshores, el que estem veient que la fan servir com a símbol de poder, com a amenaça simbòlica.
Sí, però per exemple, no perdoni que la talli, però clar, a Badalona es van disparar 8 bales. És a dir, més enllà que un símbol de poder...
Sí, aquest és el problema, que quan tu fas servir l'eina, al final les armes de foc estan pensades per matar. Aleshores, quan tu fas servir una eina que està pensada per matar, tot i que no fos la seva finalitat, el resultat és que pot ser aquest. I ahir que ens va donar, en el cas que ens va passar a Badalona, que es va passar? Va passar la transferència del risc criminal. I què és això de la transferència del risc criminal? Normalment, quan fem servir la realitat que tenim, és que les armes de foc s'utilitzen en el que nosaltres anomenem intercriminis. És a dir, dins de la delinqüència. Quin és el problema? Que el simple fet de que aquesta arma aparegui, ja en si mateixa ja és un perill per la resta de la ciutadania. Per què? Perquè un mal ús de la mateixa pot generar les víctimes col·laterals, no? Aquesta transferència del risc criminal. I ahir, per exemple, és un exemple de com una nena que a priori no té res a veure amb aquell conflicte ha sortit víctima d'una acció que a priori era només criminal. Per tant, el simple fet que una arma de foc estigui als nostres carrers ja és un perill, perquè ja es dona aquesta transferència del risc criminal. Però és que, a més, quan es donen els resultats, implica que la pitjor de les amenaces que teníem, que era que aquella arma de foc tingui un impacte fora del crim, es materialitzi.
I un parell de... Sí. Digue.
Perdona. No, el que jo deia, clar, que per tant, perquè a mi a vegades em fa por aquests discursos que s'escolten al carrer mentre que es matin entre ells, clar, des d'un punt de vista de seguretat, aquesta frase és poc òptima. Per què? Perquè el simplement que hi hagi l'arma ja és un risc per la ciutadania.
Sí,
com en el cas d'ahir.
Li volia fer un parell de preguntes ràpides per acabar d'emmarcar el fenomen. El primer és si estem parlant d'un fenomen sobretot metropolità, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Clar, aquí al principi sí que és cert que on tenim més acumulació de ciutadania hi ha més probabilitat de que passin certs tipus de delinqüencials, per un costat. Per un altre costat, també hem de tenir en compte com s'han construït aquestes àrees metropolitanes, perquè si ens fixem, on darrerament tenim molts conflictes criminals, són barris on tradicionalment hi havia aquests tipus de conflictes. Per tant, el que això demostra és que moltes vegades amb seguretat no és suficient, i sinó que s'han d'intervenir amb altres eines per erradicar aquest crim de barri, per dir-ho així. Aleshores, en aquests casos, si vostès, per desgràcia, moltes vegades parlem dels mateixos carrers, dels mateixos barris, que no significa que la gent que viu allà són delinqüents, al contrari, seran gent treballadora, que pobres seran els primers afectats per aquesta delinqüència d'aquells grups concrets que s'han arrelat en aquell territori. I aquí és on tenim el problema. Per què? Perquè actualment intervenir avui amb l'ARRO, amb la BRIMO, i posar-lo de manera puntual no resoldrà el problema. El que farà que avui el nivell de conflicte baixi, o aquella por de que no hi hagi una contravenjança es redueixi la probabilitat de que passi. Però si no intervenim de manera continuada i amb altres eines, no el resoldrem, perquè aquells grups arrelats en aquell territori tenen el crim com a modus operandis, com a modus de vida. Per tant, insisteixo, una intervenció puntual no és la solució.
I ja per acabar, Barcelona, en el context europeu o del sud d'Europa, com està? És a dir, és un problema especialment greu a Barcelona o el que està passant aquí està passant a tot arreu?
Cal dir que Barcelona, si ens comparem amb les estadístiques europees, ja no entrarem ni amb els Estats Units, ni amb altres continents, ni amb altres països. En temes europeus, som de les ciutats més segures. I això sempre m'agrada destacar, perquè tampoc vull que s'infravalori el risc, perquè remarco que sí que és cert que s'està augmentant la violència, és a dir, s'està augmentant l'anàlisi qualitatiu que no quantitatiu, però sí que m'agrada destacar que totes les polítiques de seguretat que s'estan portant a terme impliquen resultats positius. Per què? Perquè el fet és que Barcelona, comparats amb estadístiques europees, encara continuem sent una de les ciutats més segures. I això sempre ho hem de posar de relleu, perquè remarco, això no és com a conseqüència de que hem tingut la sort de viure a Barcelona, això és conseqüència de les polítiques i dels professionals de la seguretat que treballen perquè això sigui així. Però intentar enfocar la resposta única i exclusivament en dispositius policials, no trobarem la solució. Hem de tenir en compte en aquestes variants de per què Barcelona és segura, doncs no només tota la vessant policial, sinó també la vessant de polítiques socials, treballar de manera comunitària i crear comunitat. Per tant, en aquest anàlisi m'agradaria destacar sempre la mateixa idea. La seguretat no es nutreix només de policia, sinó que hi ha altres professionals que també nutreixen aquesta seguretat.
És Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Senyora Iglesias, gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Algun comentari sobre això, sobre el que ens ha dit l'alcalde de Badalona? David?
Sí, en el cas de l'alcalde de Badalona, com a mínim se li agraeix que parla clar, i explica algunes coses clarament. Però una discrepància amb ell. No és veritat que no tinguin els instruments per intervenir. No és veritat. El que hem de ser conscients és que aquest problema no és, com diu la senyora Iglesias, un problema del permís d'armes. Això és el mercat negre d'armes, no les armes legals. La regulació en aquest país, i ho sé molt bé, d'armes legals, és molt estricte,
molt controlat.
És un país modèlic des d'aquest punt de vista, del control. Estem parlant del mercat negre d'armes i com grups de delinqüents van saltant les escales i el que abans es defensava amb pallisses i navalles ara es defensa amb armes. I això és un element qualitatiu. El que hi ha aquí darrere, i això sí que és, crec que, l'element preocupant, són les zones, els barris de guetos de tolerància que hi han establerts. En el sistema de gestió de la delinqüència hi ha una certa tolerància en determinats barris coneguts, a Girona, no només metropolitans, també a la Font de la Pólvora a Girona, a Sant Roc, la Mina, en fi, faríem la llista ràpida de quins són aquests barris, on es tolera, amb coneixement, quan diu se sap perfectament on hi ha pisos ocupats per utilitzar per la xarxa de marihuana il·legal. Bueno, doncs si se sap, es pot intervenir. No és veritat que faltin eines en un cas com aquest. No és veritat. Val? Però hi ha uns índexs de tolerància perquè concentra la criminalitat, la manté en un determinat nivell i tal. Però quan estem començant a passar això, quan estan començant a passar tirotejos, aquests que hi ha en el barri de Sant Roc, o els que van haver-hi fa 15 dies, em sembla, no? 15 dies o 3 setmanes màxim, a la falda de Montjuïc, on a una persona li van fer 8 tiros a la cara amb una clara assassinat de tipus mafiós, s'està desbordant. Aquí comença a haver-hi símptomes de que s'està desbordant i que, per tant, aquestes polítiques d'una certa tolerància per tenir la delinqüència dins d'un determinat nivell se'ls estan escapant de les mans. Jo crec que és això el que està passant.
Una dada respecte d'aquesta relació entre les armes i aquest crim organitzat. Com diu El David res té a veure el circuit de les armes en les que treballa la criminalitat amb el circuit legal. De fet, quan Michael Moore va fer aquell famós documental Bowling for Columbine, justament parlant d'una persona, un nen que havia agafat una arma del seu pare i havia matat no sé quants, ell mateix va reconèixer en aquell documental que hi ha el mateix nombre d'armes legals a Canadà que als Estats Units, i en canvi la criminalitat és enormement més gran en el cas dels Estats Units. Per tant, que hi havia una correlació, l'altre dia deia el Pau, no sap, no, la correlació no és el mateix que causalitat. Doncs aquesta és un magnífic exemple de com la correlació i la causalitat no són exactament la mateixa cosa, i per tant, que efectivament de parlar del que es refereix a aquestes armes, que evidentment no formen part del circuit, faltaria més que un delinqüent, a més d'aquesta categoria, que fes una arma de les que estan al circuit legal i mateix amb això. Evidentment s'han d'evitar que hi hagi, estem d'acord, però no tenen res a veure. I respecte de les mesures, bueno, i després dir, bueno, estem millor que la resta d'Europa, així van començar altres ciutats europees i ara estan com estan, que, en fi, hi ha determinats barris de certes ciutats franceses on no es pot entrar, no es pot entrar directament, i ja, jo no sé si les donen per perdudes, però en tot cas no haurien de fer-ho. I respecte de les mesures, és cert que hi ha coses que es poden fer, per exemple, les entrades en les propietats que no són domicili es podrien fer d'una manera molt més immediata quan hi ha allà doncs, tot aquest cultiu de marihuana i demés, però hi ha un problema respecte de la multireincidència. I l'alcalde Albiol l'apuntava, el que passa és que és molt complicat. L'actual legislació en matèria de multireincidència permet que les persones que ja tinguin sentència, no?, i es puguin erradicar, si és que es pot, o ficar a la presó, en el cas de que siguin d'aquí, en fi, el que sigui. Però el problema és que la multireincidència de la que parlem és la que no ha arribat a judici. És a dir, han detingut una persona 30 vegades, una perquè portava una arma il·legal, l'altra perquè havia agredit a no seguir, l'altra perquè havia entrat, perquè l'havien agafat amb la bossa de la marihuana per vendre, i tens un munt de... I, evidentment, la presumpció d'innocència des del punt de vista processal no permet actuar, i això té difícil solució. És a dir, que aquestes són les persones que realment estan produint el problema i la legislació, i entre altres coses la nostra pròpia Constitució, no permeten anar més enllà. Però és evident que transpua, quan reclamen, transpua què hem de fer amb aquestes persones respecte de les quals sabem perfectament que és un delinqüent multi, però encara no té les sentències, és a dir, per tant, no s'ha destruït de manera legal la presumpció d'innocència.
Pau, ja farà breument, sisplau, que ens espera la consellera.
Bueno, doncs breument ho intentaré. Clar, aquí hem tingut les dues posicions típiques, no? Des del meu punt de vista, la posició informada d'una persona experta en prevenció i multireincidència com la Iglesias, i la posició d'un populista de dretes, punitiu, que creu que la solució és policia, arro i presó. Hem tingut aquestes dues posicions i us agraeixo que les hagueu manifestat les dues. Per mi, clarament, una posició, insisteixo, és informada i experta i l'altra no. Tot i això, entre dreta i esquerra podríem dir aquest binarisme i a vegades aquest diàleg de sorts que jo crec que amb una mirada una mica de complexitat sobre el tema s'haurien de complementar. És a dir, efectivament, l'esquerra històricament sempre hem defensat o ha defensat que tots aquests fenòmens delinqüencials tenen una dimensió de desigualtat material, cultural, educativa, comunitària, com deia la senyora Iglesias. No en va, si tu mires l'índex de socioeconòmic territorial d'aquest barri concretament de Sant Roc, em sembla que està al 51, un índex que, perquè els oients ens entenguin, la mitjana de Catalunya és el 100, per tant, ens trobaríem un índex socioeconòmic territorial a Matadepera de 130 i a Sant Roc de 50. Per tant, hi ha menys del 50% de la població ocupada, l'abandonament escolar prematur rècord a tot Catalunya. Per tant, desatendre totes aquests condicionants materials que en diríem de la desigualtat per parlar d'aquests temes a mi em sembla irresponsable. Ara bé, és veritat que la transformació de totes aquestes condicions educatives, comunitàries, que fan molts agents i no només l'ARRO, és un procés a llarg termini i que, efectivament, l'esquerra també ha d'incorporar una mirada pràctica i pragmàtica per assegurar que en aquests barris, més enllà d'aquestes transformacions, s'hi pugui viure bé. Si pugui viure bé vol dir que no hagis de tolerar i no hagis de caure en aquesta causalitat que deia la Montserrat, que jo li retreia, no? Dir, efectivament, ningú està dient que ser pobre impliqui delinquir, ni molt menys. Al revés, la majoria de gent pobra no delinqueix, és una posició digníssima. Per tant, no, correlació no és causalitat, ho torno a dir. Però jo crec que s'haurien de complementar les dues mirades. No es pot solucionar amb la mirada del senyor Albiol aquest problema, no té a veure amb posar més arro, no té a veure amb fer més detencions, no té a veure amb això, únic i exclusivament. No ha funcionat aquestes dinàmiques policials positives a moltes ciutats d'Europa, sí que hem d'estar atents a per què no ha funcionat això a París, per què no ha funcionat a Marsella i per què està funcionant millor a Barcelona, coi, ens ho està dient una experta. Però, per altra banda, és veritat que segurament hi haurà gent gent de classe treballadora de Sant Roc que avui aquestes explicacions li semblaran insuficients i dirà, escolti, jo no vull que hi hagin trets en el meu barri i tal, solucionim això a curt termini, no? Podem fer les dues coses alhora? Jo crec que sí, i l'esquerra també d'incorporar aquesta mirada de seguretat pensant en qüestions policials, no ens ha de fer mandra que sigui així.
I per tancar breument, Afra.
Molt breument. Sí, molt breument. Jo no sé si ens hem adonat de que el senyor Albiol de nou ha començat a estereotipar i ha parlat de clans gitanos, com si fossin l'explicació general de la violència, i això és una absoluta simplificació i molt perillosa, a més. I a més, confondre les accions d'uns pocs amb tota una comunitat alimenta perjudicis, estereotips molt típic en el senyor Albiol, que no ajuden a entendre ni a resoldre, que dic jo que alguna cosa haurà de fer la política en matèria per resoldre i no per assenyalar els problemes reals de seguretat, no? I això ho fa molt el senyor Albiol. Això de migració, irregularitat, inseguretat, màfia, prostitució, drogues, això de, recordem, l'Institut B9, no?, de Badalona, directament sota ponts, això de la degradació urbana vinculada a persones, però certament ell és polític. I ell és
qui
té la responsabilitat...
Quina mania de no dir les coses pel seu nom, de veritat.
Perdó?
Que teniu una mania, que us molesta que es diguin les coses
jo no
pel seu nom?
El que m'agradaria és poder donar una opinió sense constantment escoltar com m'interrompeixes, perquè jo a tu no ho he fet. I saps què passa? Que porto una estoneta aguantant-me, perquè el que fa el senyor Albiol és precisament abandonar les seves competències, que són les de resoldre, i assenyalar. I quan s'assenyala encara es genera més violència. Violència de ciutadans i ciutadanes contra ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo honestament trobo que el senyor Albiol, en comptes d'assenyalar constantment i sempre certs col·lectius, sempre certs éssers humans, sempre vincular-los a la violència, el que hauria de fer és fer comunitat, resoldre política, consciència, el que estava dient l'experta en matèria. Però bueno, ja està, ala, tot per tu, pots parlar, Avanti.
M'han dit breument
i intentat ser breu.
Després, si voleu, ho reprenem. Ara deixeu-me fer una pausa per saludar de seguida la consellera d'Educació, Esther.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Palpicant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis, operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
Descobrir.
Compartir.
Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llonch.
5 minuts i 2:15 del matí, després de tancar un dels acords socials que s'ha resistit més a Catalunya els últims temps. Ens acompanya al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó. Bon dia, consellera.
Molt bon dia.
Com està?
Bé. Millor, millor del que ha estat les últimes setmanes.
Entenc que vostè fa campanya pel sí, evidentment, per aquest preacord tancat amb els sindicats. No sé si li ha sorprès que vostè que hagi afegit a darrere el no aquest em comprometo a fer les vagues necessàries per acabar fins a acabar el curs, que de fet no deixa de ser una amenaça de vaga indefinida.
Home, en el fons és demanar el compromís, no? Jo crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals. Pensi que partem de, com a mínim, fa 25 anys que no s'havia tocat el complement específic, no? La part, diguem, de salari autonòmic del conjunt dels docents i venim d'anys, doncs, on l'educació ha patit, no? Ha patit retallades, ha patit doncs, un increment de la complexitat important, ha patit canvis curriculars, és a dir, jo crec que a nivell social doncs, no? El paper de les famílies també ha canviat molt i, per tant, ara tenim l'oportunitat no només de millorar, com deia, aquesta part retributiva, que és important, perquè jo penso que a ningú se li escapa que no podem tenir o aspirar a un sistema educatiu excel·lent sense tenir docents reconeguts, docents valorats i escoltats, però sobretot la part d'enfortiment del que és un sistema educatiu inclusiu, no? Aquí hi ha la incorporació de més de 6.400 professionals de suport a l'escola inclusiva. Aquí parlem doncs, d'especialistes d'educació especial, d'orientadors, de psicopedagogs i també doncs, d'orientadors, d'integradors socials, no perfils més socioeducatius. I després doncs, també hi ha la part important de reducció de ràtios, de simplificació burocràtica i, per tant, jo crec que hi ha elements que suposa una millora de les condicions d'ensenyament i també millora de les condicions d'aprenentatge.
Sí, això ja s'arrossegava des de fa anys i, per tant, entenc que la situació ja estava diagnosticat que aquí hi havia algun problema. Com és que ha calgut tenir el sector educatiu en contra manifestant-se al carrer per haver posat aquests temes sobre la taula?
Miri, jo crec que l'acord, el preacord, com a mínim el que hem assolit, doncs té una dotació pressupostària molt important. No? Parlàvem dels 2.000 milions d'euros al mes de març, ara n'hi sumem 700 més i, per tant, pensi que parlem de més del 25% del pressupost de tot un departament. En el moment, al mes de març, aquell acord per mi va ser l'acord molt important, un acord realment ambiciós, però partíem d'una situació de pròrroga pressupostària. En aquests moments és veritat que s'obre un altre context pressupostari, però aquí hi ha hagut una aposta important per tornar a situar l'educació en el centre del que és l'acció de govern. I ens sembla, com deia abans, no? Que l'educació no és un tema menor, és un dels principals pilars de l'estat del benestar i hem d'entendre doncs, que aquest crit no? Que ha manifestat doncs, la comunitat educativa doncs, s'havia d'escoltar.
Vostès van tancar el primer acord amb Comissions Obreres i la UGT, això no m'agrada gens a USTEC. Ara han arribat a un acord amb USTEC, sindicat majoritari, però de moment se n'han despenjat CGT, Intersindical i el COS, que fan campanya pel no, aquests socis minoristaris. Vostès hi seguiran negociant, és a dir, hi ha marge per incorporar-los a l'acord, o l'acord és el que és?
Bé, el preacord és el que és. Aquí, bueno, pensi que la mesa sectorial són 5 sindicats, dels quals 4 doncs, han signat aquest preacord. L'únic sindicat que no l'ha firmat, que té representació a la mesa, és la CGT. Nosaltres el que aspirem és que aquest acord doncs, arribi a bon port, diguem, i que sigui convalidat per les bases d'USTEC i que el puguem signar i, com deia, que puguem començar aquest camí doncs, de millora educativa que necessitem en aquest país. Com deia, Catalunya mereix un sistema educatiu excel·lent, que sigui equitatiu, que sigui inclusiu, on de tenir també doncs, docents reconeguts, i penso que és el camí que tenim l'oportunitat de començar a transitar.
Entrem una mica a fons en alguns dels punts d'aquest acord. Comencem parlant dels salaris, que va ser, de fet, l'últim que es va desencallar, comptant govern i ministeri. Un professor de primària cobrarà 599 euros més d'aquí 4 anys i un de secundària 633, és així.
Bé, aquí la part, diguem, ara aquí hem afegit, és a dir, per una banda, l'acord del mes de març vam incrementar un 30% el complement específic autonòmic, doncs això ens situava entorn d'uns 200 euros, i ara hi hem sumat un nou complement, que és aquest complement, doncs, que n'hem dit de millora educativa, que la suma d'aquests complements, sumant-hi doncs, també la part d'increments estatals, ens situa sobre els 450 euros més al mes d'aquí 4 anys. Clar, aquí que és veritat que després també hi ha una altra part d'increment estatal que se suma, diem, al salari base, no? La part que fixa l'Estat. I, per tant, estem parlant d'una millora significativa. Són més de 400 euros més al mes d'aquí 4 anys.
I allò de comparar-nos, els professors catalans ara seran els més ben pagats de l'Estat, uns dels més ben pagats?
Seran dels més ben retribuïts de tot l'Estat, perquè pensi que aquí, doncs, tant Canàries com Balears té un complement afegit, que és el complement d'insularitat, no? La dificultat també de trobar un lloc per viure i aquestes qüestions que a nivell insular s'ha de tenir en compte. I aquí ens situem més o menys molt a prop del País Basc. Per tant, estaríem entre els docents més ben retribuïts de tot del conjunt de l'Estat.
La CGT es va aixecar de la taula, de fet, perquè hi troba a faltar una clàusula que vinculi aquests sous a la inflació. Això és així? Es podria incloure d'alguna manera?
Però és que això és negociar a nivell estatal. És a dir, aquí ja hi ha una mesa de funció pública on es treballa tot això i el que no podem fer és fer dependre, no, del Departament d'Educació qüestions que no depenen del Departament d'Educació. I, per tant, jo crec que aquí, des del propi departament, doncs, hem pres les decisions que podíem prendre en base a les competències que tenim.
L'altra gran pota, més enllà dels salaris, és l'escola inclusiva. Expliqui'ns una mica què és l'escola inclusiva per la gent que, per exemple, com jo no tenim fills i que ens agafa una mica de lluny tot això.
Doncs jo crec que aquest segurament és el repte més important que tenim com a país. Aquí l'any 2017 es va aprovar un decret que era molt important, que garantia, doncs, no, la possibilitat que el conjunt de l'alumnat, doncs, tingui, doncs, les mateixes oportunitats de poder accedir a aquesta educació inclusiva. Clar, això en el marc teòric tothom ho comparteix i en el seu moment, doncs, va ser un pas endavant, no, a nivell, doncs, demostrava una ambició de sistema educatiu inclusiu, però segurament no va preveure, doncs, el desplegament de recursos que això implicava. És a dir, la inclusió no passa per incorporar, doncs, un alumne que té unes necessitats educatives més severes a una aula ordinària sense més, sinó passa per fer això o per poder fer això tenint un acompanyament professional, no? Ara, en aquests moments, de fet, el curs passat, nosaltres ja vam doblar el que en diem CIEs i CIEplus, que CIEs i CIEplus són, doncs, unes aules, unes dotacions de suport intensiu a l'alumnat que té unes necessitats, que requereix, doncs, logopedes, requereix fisio, requereix, doncs, uns perfils d'especialistes d'educació especial, que més enllà de l'escola especial, l'escola d'educació especial, que també, doncs, evidentment, atén, doncs, aquell alumnat que té unes majors necessitats educatives, doncs, també estan assessorant en els centres ordinaris. Però tot això requereix un desplegament que implica, doncs, molts recursos per fer-ho ben fet, perquè vol dir que el docent a l'aula, que potser no té una formació com per atendre, doncs, un nen amb un autisme, doncs, més sever o amb altres malalties, fins i tot minoritàries, pugui estar acompanyat del professional que requereix. Per tant, la incorporació d'aquestes 6.300 professionals, que, com deia abans, no, hi ha des d'educadors integradors, hi ha psicopedagogs, hi ha orientadors a secundària, hi ha, doncs, aquests especialistes en educació especial, han d'ajudar a atendre millor aquesta complexitat que tenim a les aules, aquesta diversitat d'alumnat i, sobretot, acompanyar també els docents en aquesta tasca educativa, perquè al final cada cop la tutorització ha de ser més individualitzada, perquè tenim, doncs, realment realitats molt, o necessitats molt, molt diferents entre alumnes.
Estem parlant de 6.300, ara ho deia vostè, en 4 anys, 1.000 ja el curs que ve. Ara estava pensant que, clar,
més de 1.000, 1.700 l'any que ve.
Ara estava pensant que, clar, som 1 de juny, aquest curs li queda poc, ve l'estiu. L'escola estarà preparada ja per aquests canvis? És a dir, es començaran a notar ja des del principi del curs que ve?
Sí, pensi que aquestes 1.700 que ja tenim previstes pel proper curs ja s'han aprovat, es van aprovar dimarts passat precisament amb un acord de govern, i per tant això, evidentment, a 2 de setembre estaran... aquests professionals han d'estar als centres educatius.
I això serà igual per totes les escoles o es focalitzarà en les més complexes?
Bé, aquí, evidentment, allà on hi ha més complexitat, doncs aquests professionals han d'anar especialment allà, però hi ha una previsió feta que s'ha treballat, doncs, amb els centres, amb el conjunt de serveis territorials, on hem de tenir en compte, doncs, l'alumnat que tenim a cada centre. No hi ha centres iguals, és a dir, tenim centres, a tots els centres ha d'haver-hi recursos per l'educació inclusiva, però segurament en aquells centres on tenim més alumnat que requereix aquest suport, doncs és allà on hem de destinar principalment aquests recursos.
Per tant, entenc que això és una aposta clara per l'escola inclusiva. En algun moment s'ha posat sobre la taula canviar de model?
Però és que no hi ha canvi de model possible. És a dir, quin és un model alternatiu a aquest? Una escola que s'agrega? Una escola on no tot l'alumnat hi pot anar? No hi ha possibilitat d'un model alternatiu. Diferent seria que aquest govern es plantegés, per exemple, tancar centres d'educació especial. Però és que estem fent el contrari. El curs que ve tindrem el màxim de places de centres d'educació especial perquè la realitat ho requereix. I perquè jo crec que aquí no estem fent el que toca fer. Per una banda, doncs hem de poder generar més oportunitats en aquests centres d'educació especial que tenen realment unes llistes d'espera perquè perquè tenen alumnat que requereix aquesta atenció més, en fi, més intensiva, més específica, molt altament professionalitzada, i alhora doncs, l'escola ordinària també ha de ser doncs, un recurs important per atendre no només aquell alumnat doncs, que té diagnòstics doncs, en fi, diferents, de moltes doncs, complexitats i dificultats d'aprenentatge, sinó també per aquell alumnat que requereix doncs, aquest suport intensiu i l'ha de poder fer doncs, també a l'aula ordinària.
Un altre punt de l'acord, secundària. Convocaran en 2 anys 5.000 places de catedràtics de secundària. Això què suposa a la pràctica?
Doncs això vol dir doncs, que bueno, feia molts anys que no es convocaven aquest perfil de places i tenim doncs, bueno, professors i professores doncs, que poden no, fer una aportació doncs, acadèmica important i per tant ens semblava, i a més doncs, un dels sindicats que ha signat aquest preacord doncs, ho requeria, doncs, tornar a fer aquesta convocatòria de càtedres. No? Jo crec que fem una doble aposta. Per una banda, en matèria d'inclusió hem de poder avançar molt més en aquest sistema educatiu que ha de ser plenament inclusiu amb condicions i per altra banda hem de començar a, no, hem de recuperar el fil de l'excel·lència educativa que Catalunya mereix.
Ara que parlava d'excel·lència educativa, la millora de l'escola es podrà calibrar d'alguna manera?
Bé, la millora de l'escola es calibra d'aquests moments. És a dir, per una banda tenim les proves que en diem les proves de final d'etapa, també les proves de diagnòstic, és a dir, les diagnòstiques les fa tothom, són censals, les fa tot l'alumnat a meitat d'etapa, a quart de primària i a segon de l'ESO, i les de final d'etapa des d'aquest any es fan de manera mostral. No? Aquí sí que ens hem adaptat als estàndards internacionals perquè, al final, doncs, teníem moltes estadístiques però que aportaven poc, diguem, a la política educativa. No? Han de ser proves que serveixin més per informar de les polítiques educatives que s'han de modificar, si és el cas, que no per tenir estadístiques que fi, acaben aportant poc al conjunt del sistema. Tenim això per una banda i després tenim totes les proves internacionals. Pensi que el curs passat es va fer PISA, que serà públic segurament doncs, al primer trimestre del proper curs. A partir d'aquí, totes les altres proves, TIMSS, PILS, és a dir, totes les proves internacionals en les quals Catalunya participa.
I confia que milloraran.
Bé, l'educació és una cosa lenta, jo sempre ho dic. A mi m'encantaria que el proper PISA doncs, sortís molt bé, però hem de ser conscients, el PISA que sortirà doncs, ve del PISA que es va fer el curs passat. Nosaltres portàvem 6 mesos, és veritat que tots els canvis que hem fet precisament per reforçar o orientar el sistema a la millora de resultats, doncs s'està fent, no? S'està fent. Vam fer també unes concrecions de currículum perquè tenim un currículum molt ampli, a vegades poc concret, i aquí des dels centres educatius ens demanaven concrecions de saber cada nivell, a cada etapa, què és allò que hem de garantir que l'alumne assoleixi. No? Vam fer aquestes concrecions curriculars a primària i a secundària pel conjunt de l'alumnat. Vam posar la inspecció educativa, la vam enfocar de nou a la millora de resultats, per tant, acompanyar el conjunt de centres educatius a fixar-se en això, veure cada centre com pot millorar en aquest àmbit. És a dir, s'estan fent moltes accions. Vam fer el programa de reforçament de matemàtiques i llengua perquè aquestes matèries no poden ser unes altres matèries, són troncals i sense aquestes no desenvoluparem els aprenentatges. Vol dir això que el proper PISA hauria de sortir bé? Com deia, el següent PISA ve del PISA que portàvem doncs, probablement 6 mesos governant, però en tot cas, en els propers anys, estic convençuda que veurem aquesta millora educativa.
Una altra qüestió que té a veure amb l'organització dels centres, però és important també. El primer acord, de fet, ja incluïa limitar a un 3% les places perfilades, és a dir, places que les direccions poden triar a dit, perquè com a professional amb unes determinades característiques, com a especialistes, doncs els interessa una determinada persona. Se n'estava fent un ús excessiu per acabar de fer-se les plantilles a mida?
Miri, aquí de mitjana ja estem en aquesta xifra, més o menys. Però és veritat que alguns centres molt, molt singulars, doncs és possible que en tinguin, les tinguin més, tinguin un percentatge més alt. Bé, aquí jo crec que hem de donar l'autonomia de centres i l'autonomia de les direccions és una peça clau del sistema educatiu. És a dir, el lideratge pedagògic a una direcció que ha de ser compartida amb el claustre, no? No hi ha un bon director o directora que pugui impulsar un projecte si no té un claustre darrere implicat, no? I del qual se senti partícip. Ara, a partir d'aquí jo crec que hem de fer compatible, i això és una cosa sempre complicada, doncs diguem l'equilibri o l'equilibri, la solidesa d'aquell projecte educatiu, no? D'aquell claustre amb l'estabilitat del docent, no? Entre aquesta estabilitat del claustre i l'estabilitat del docent, doncs, bueno, hem de fer aquests equilibris, no? Jo crec que aquí és important que aquells centres que han construït un projecte educatiu en base a aquestes places perfilades, a aquesta singularitat, sigui perquè tenen un projecte més d'anglès, un projecte molt centrat a l'art, un altre més centrat en música, en el que sigui, doncs han de poder fer una transició. Ara, aquí sí que vam fer una petita modificació, perquè, és a dir, quan hi hagi una plaça, no? Que un funcionari doncs, no l'hagi volgut i, per tant, hagi quedat vacant i tenim un mestre interí que fa una bona feina i que no assoleix els 3 anys, doncs pugui quedar-se aquesta persona i no hagi de venir una altra de nou i, per tant, generar una mica aquest moviment en el claustre que acaba doncs, complicant la vida al conjunt dels centres cada any.
A quarts de 12 al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Francesc Mauri perquè ens explicarà una mica com tindrem la calor aquestes pròximes setmanes i ja de cara a aquest estiu. La calor és un dels altres temes que també preocupen els docents. De fet, la setmana passada vam parlar amb la plataforma Aules que Cremen, que van identificar a mitjans de setmana 120 aules on se superaven el llindar de temperatura a partir de la qual ja no s'hauria de treballar. N'ha parlat durant les negociacions d'accelerar la climatització de les aules?
Mira, d'això amb qui on se n'ha parlat és en el marc de govern, de fet en els pressupostos, no, que vam presentar la setmana passada a la Comissió d'Educació, al Parlament, i que esperem doncs, que finalitzin la seva tramitació, hi ha una aposta molt important per l'adequació climàtica als centres educatius. Vull dir, és veritat que fins ara s'havien fet segurament els passos que s'havien pogut, no s'havien instal·lat doncs, alguns espais polivalents que s'havien pogut climatitzar, però també ens semblava que aquesta no era una mesura estructural, no, per adequar climàticament aquests centres. Pensi que tenim més del 26% dels centres educatius a Catalunya són d'abans de l'any 1960. Per tant, imaginin la necessitat doncs, d'inversió pel sosteniment d'aquests centres que tenim i a banda d'això s'hi suma la necessitat o l'exigència que s'entén perfectament tenint en compte doncs, la situació d'emergència climàtica per la climatització. Clar, aquí el que s'ha acordat, per una banda, com a mesura d'urgència, nosaltres el que hem fet és un pas important, no? Fins ara s'invertien poc més de 300.000 euros, ara n'invertim 20 milions d'euros en la instal·lació de ventiladors de sostre, que això em dirà, bueno, això no baixa automàticament la temperatura, però la mitiga, i per tant ens sembla que és un efecte d'urgència que necessitàvem per ara i per finalitzar aquesta tardor, no? Sí. I per tant això tenir-ho com una primera mesura, i segon i la més important, la necessitat d'estructurar, no? I per tant aquí sumem en aquests pressupostos 100 milions d'euros que s'han acordat per poder fer una adequació climàtica a 100 centres educatius de tota Catalunya. Aquí la proposta és que d'aquí al 2030 400 nous centres es puguin adequar climàticament. Això vol dir aerotèrmia i per tant vol dir no només mitigar la calor, sinó també mitigar el fred, no? I per tant instal·lar, tenir aquesta inversió necessària en adequació climàtica en els propers anys al conjunt de centres de Catalunya.
Vostè forma part de la direcció del PSC. Deixi'm fer-li un parell de preguntes de política general abans de donar la paraula als nostres agoristes. La primera, com està vivint tot el que està passant en la política espanyola amb el cas Zapatero i el cas Leire, que en l'última setmana han assitjat el PSOE?
Doncs amb certa preocupació, perquè aquí és veritat que la presumpció d'innocència, que és un fi, que està instal·lada en aquest país, però a l'hora de la veritat, no? Quan afecta doncs, a vegades a polítics, doncs costa, eh? Costa una mica. Jo crec que aquí és important respectar l'estat de dret amb el que vol dir l'estat de dret, no? I vol dir respectar aquesta presumpció d'innocència, vol dir respectar la separació de poders, i aquí doncs, a mi m'agradaria doncs, poder escoltar doncs, les parts implicades, no? Que encara no han pogut o no hem vist que s'hagi pogut defensar per veure, doncs, en fi, la justícia ha de fer la seva feina, sens dubte, però hem de tenir tota la informació que en aquests moments em sembla que no la tenim.
I l'altre, pel que fa al PSC, pot garantir que el partit no va finançar de manera irregular la campanya electoral de fa 2 anys, tal com investiga l'Audiència?
Vaja, jo estic convençuda i poso no una mà, poso dues mans per aquesta qüestió.
Consellera, no marxi. Fem una pausa i fem una ronda de preguntes.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Deixa que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, consellera d'Educació, amb qui hem començat a parlar fa una estona. També tenim Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Afra, vols començar tu?
Vale, vinga, va, avanti. Molt bones, consellera. Jo la pregunta seria que quina resposta ha de donar l'escola pública, més encara després de la primera part que hem tingut de debat i tenint en compte més a forces polítiques com Aliança Catalana els discursos xenòfobs que intenten convertir la diversitat a les aules en un problema.
Bé, jo crec que aquí no sé si... doncs, aquest compromís, no, que està signat en aquest preacord és molt important precisament per defensar una escola pública i de qualitat. És a dir, fins ara és veritat que jo crec que el sistema educatiu a Catalunya és un sistema realment resilient, que ha demostrat al llarg dels anys, tot i viure, no, situacions complicades, s'ha sostingut, i s'ha sostingut amb un nivell de qualitat, jo penso que molt positiu. Ara, és veritat que si en aquest moment no fèiem aquest pas endavant, no enfortíem el que és la, no, aquestes dotacions professionals necessàries per fer un sistema educatiu inclusiu, però de qualitat. Si no milloràvem les condicions, doncs, d'aprenentatge i d'ensenyament, i això vol dir, doncs, també avançar amb ràtios més petites, no, amb aules amb menys alumnes, doncs, per aula, perquè finalment, doncs, quan tenim necessitats educatives tan diverses, doncs, és necessari poder donar aquella atenció a aquell alumnat. Parlem amb molts docents que el que tenen a vegades és sensació de frustració, de, no, esforçar-s'hi molt, treballar molt i pensar, o si em dedico a un alumnat que té més dificultat, doncs a vegades abandono aquells que poden tirar més, no? O al contrari, no? I per tant jo crec que és d'una aposta claríssima per l'equitat educativa, per la inclusió educativa i per la qualitat educativa.
Qui segueix? David?
Sí. Consellera, suposo que deu haver passat uns mesos complicats i deu estar esperant el resultat aquest per normalitzar una mica la situació, i en deu tenir ganes. Deixi'm dir-li, l'educació és un dels consensos bàsics de l'estat del benestar, perquè dona resposta a un d'aquells punts neuràlgics de la nostra societat, que és la igualtat d'oportunitats. Ara, deia vostè, ja tenim amb aquest acord, una vegada aprovat aquest acord, tenim els docents equiparats o tan ben pagats com en la resta de l'estat. I per tant, doncs, jo que estic d'acord amb que la professió de mestre s'ha de valoritzar i s'ha de pagar com a tal, doncs n'estic content si això és així. Però dit això, una cosa que trobem a faltar, perquè portem mesos parlant d'un conflicte laboral habitual, eh? És a dir, volem més remuneració, més facilitats amb una sèrie d'elements, molt bé, tot això forma part de lo normal, però el problema que tenim és que tenim, com per vostès parlen, l'excel·lència, diu el president Illa i ho diu vostè també, és el que busquem, però tenim l'escola pública llunyíssim de l'excel·lència. Tenim una escola pública amb un ratis, vostè parlava abans dels ratis de PISA, a veure com surten, ja sé que això no és màgia i tal, no? Però el que sí que m'agradaria és aterrar per què aquest acord portarà i farà millorar els resultats. Perquè a dins del que s'apunten les causes de per què estem en un nivell tan baix en l'escola pública, a diferència de l'escola concertada, és una sèrie d'elements. I a mi m'agradaria saber com es trasllada aquest acord a millorar de veritat, que és el que hauria d'importar de fons, o com a primer objectiu, l'ensenyament públic català, que està molt avall.
Jo aquí, permeti'm que... Jo penso que no estem tan lluny de l'excel·lència, eh? Ho dic perquè la meva defensa, el conjunt del Servei d'Educació de Catalunya, pública i concertada, aquí tenim escoles públiques excel·lents, instituts públics excel·lents, i per tant, vagi per endavant això. Clar, què ens faltava, no? O per què... És a dir, per què entenem que aquest ha de ser el pilar per començar a defensar, no, aquesta excel·lència educativa? Perquè realment, si seguim sense posar els professionals necessaris, i quan parlo de professionals necessaris no parlo només de docents, és a dir, els docents, si no van de la mà d'altres professionals de l'àmbit de l'educació especial, de l'àmbit socioeducatiu, de l'àmbit de l'orientació educativa, fins i tot de la psicologia, doncs és molt difícil tenir un sistema educatiu inclusiu i, a més, excel·lent. No? Jo crec que aquí és on hem de decidir, volem les dues coses, ha de ser inclusiu i ha d'aspirar a l'excel·lència, i per tant aquí la inclusió és un element molt important. L'atenció educativa, és a dir, com fem que millori la qualitat de l'atenció educativa? Doncs amb ràtios més petites. És a dir, a vegades és veritat que en l'àmbit de la política internacional, quan s'ha mirat el que impacta la reducció de ràtios, no és allò que impacta més, no? Sempre es diu que el que impacta més a la millora o a l'excel·lència educativa és la qualitat o la formació del docent. Això, els estudis internacionals diuen això. Però només cal haver estat en una aula per saber que no és el mateix donar classe a 30 alumnes que fer-ne amb 20. Vull dir, això és així, perquè tenim realment necessitats educatives molt diferents. La burocràcia, no? Que pot semblar una cosa recurrent, i a més que tots els col·lectius, no? Els pagesos, a fi, tothom, avui dia parlem de burocràcia. Però si has d'estar gairebé més pendent d'aplicatius, de protocols, d'omplir coses, que no de pensar com millorar, no? Aquest projecte educatiu que tu tens, com reforçar-lo, no? Com formar-te, home, no ens ajuda. Per tant, jo crec que aquí posem aquestes bases necessàries. Millora les condicions d'aprenentatge, millora les condicions d'ensenyament, reforcem aquests professionals i, evidentment, també amb el tema de la convocatòria de cat a les de secundària, donem també una senyal important. Jo crec que així sí que ens permet posar les bases per començar a orientar el sistema o, de fet, continuar-lo orientant cap a l'excel·lència.
Pau.
Sí, bueno, jo començaria felicitant els docents i a tots els sindicats, els que demanen el sí i els que demanen el no, perquè és gràcies a ells i a la seva lluita i de tota la comunitat educativa, també de les famílies, també del 03, que ara en parlaré, que avui estem celebrant, entre cometes, aquest acord que ja veurem si es dona. Perquè m'agradaria recordar que vostè fa dues setmanes va dir que l'acord bo era el que hi havia al març, que no hi havia marxa per avançar més, i que els sindicats que avui estan defensant aquesta posició s'havien aixecat de la taula, amb el que jo ja li vaig assenyalar en aquell moment, que era una mentida, d'acord? Per tant, bueno, celebrar-ho i recordar que és un triomf col·lectiu, i és un triomf que demostra, altra vegada, que sindicar-se funciona i que la lluita i la mobilització funciona. Una mobilització que ha sigut modèlica, històrica, perquè amb el nivell d'unitat sindical no s'havia donat en l'últim segle a Catalunya, i per tant, felicitar els docents. Dit això, respecte a aquesta qüestió de la mobilització, li pregunto primer si vostè faria una mica d'autocrítica respecte a com ha enfrontat els diferents sindicats, aquesta posició que vostè va mantenir aquí, o si es manté d'alguna manera satisfeta amb com s'ha donat la negociació. Sí que és cert que vostè ocupa un càrrec molt difícil i que tots els consellers i conselleres anteriors d'alguna manera no havien arrencat un acord com aquest, per tant, en certa manera suposo que el desenllaç és positiu, però no sé si fa autocrítica sobre com ha anat la negociació. I per mi el que és més important, la segona, la faig ràpid, com veu, perquè no tenim gaire temps, és, sí que és veritat que en el curt termini el que hi ha sobretot és la materialització d'unes conquestes laborals que són importants i que són justes, i, efectivament, una certa incorporació de dotacions de 6.000 a 4 anys vista, que l'any que ve són 1.000 i escaig. Per posar-ho en situació, crec que, si no corregeixim, hi ha 90.000 docents, és a dir, 1.000...
120.000, 129.000.
Pues, disculpi, així, encara més, no? Per tant, de cada 120 docents, l'any que ve s'incorporarà, per cada 120, una persona de personal de suport educatiu, etc. No? Per tant, per reafirmar una mica el que comentava el David, no? En quin sentit això és una revolució, no? I aquí ve la pregunta, a veure si la puc formular bé. Val? Les mobilitzacions que hem vist aquest any no tenien a veure només amb qüestions laborals del personal docent. S'incorporaven mobilitzacions de les companyes de 03, que estan infrapagades, i també, com vostè sap, que també sap de recerca, com ha demostrat, hi ha una correlació molt gran entre els recursos que es posen a 03 i quin és el resultat educatiu. Després, hi havia una mobilització per les ràtios, hi havia una mobilització per la climatització, com hem comentat, pel tema de que no es tanquin més línies a la pública mentre es manté el suport a la concertada, per moltes coses. I al final hem arribat a un acord que serà bo si els professors i els docents consideren que és bo, estic completament convençut i ho haurem de celebrar, però que sí que és veritat que és, en relació a tot aquest totum revolutum que s'estava plantejant per generar una veritable transformació educativa, sembla que alguns poden considerar que es queda curt, fins al punt que hi ha tres sindicats efectivament que no estan signant, fins al punt que haurem de veure què passa, no?, amb les bases, però una cosa és el que arriben unes persones que estan tancades en uns despatxos unes setmanes i després quan arriba això als centres a veure què passa. Jo no sé si seria tan optimista, ja veurem. La pregunta seria... vostès poden garantir que si ara signa aquest acord una persona, una mestra de 03 que està preocupada per dir no s'ha tocat res de lo meu, una persona que està en aquesta plataforma de les aules estan trinxades de calor, no se m'ha donat res de lo meu, una persona que forma part del PAE i diu, hòstia, això no té res a veure amb el que jo m'havia mobilitzat perquè l'educació millorés, no perquè milloressin els salaris dels docents i s'incorporessin a aquesta... Aquestes persones poden tenir la consciència tranquil·la si es vota sí, perquè la conselleria estarà oberta a seguir negociant amb aquests col·lectius, o la conselleria utilitzarà aquest acord per establir una mena de pau social, segons la qual l'any que ve, escolti, no tornin a sortir al carrer vostès de 03, que ja vam tenir molt merder l'any passat, i per tant, les companyes d'infantil i de 03 s'hauran de xantar l'any que ve i el següent, etc etc. M'entén què vull dir? Les mobilitzacions eren mobilitzacions educatives, i s'han tancat amb un acord sectorial amb uns quants docents. I molta gent està dient, escolti, jo no formo part d'aquest sector, i s'ha tancat en fals, això. Vostè pot garantir, crec que s'entén la pregunta, que ara la conselleria no es tancarà en banda i dirà no, fins aquí hem arribat, aquesta és l'aposta estratègica a 10 anys vista, i aquí no es tocarà res més fins d'aquí 5 anys, perquè això pot condicionar molt el vot de moltes persones, no?, que s'han mobilitzat per l'educació i no només per les condicions sectorials d'aquests docents.
Bé, aquí és veritat que no hem estat davant d'un conflicte laboral pròpiament dit, és a dir, hi havia una part laboral i retributiva molt important, i això s'ha de dir, no?, i els sindicats fan la seva feina, entenc, però que hi havia un crit de reconeixement de l'educació, de reconeixement de la formació docent, i també dic, aquí necessitem poder atreure i retenir aquest talent, doncs, que tenim a les aules, i això doncs, cada cop tenim més problemes, i per tant aquests docents reconeguts és important i fonamental que això fos així. Ara, a partir d'aquí, aquest acord és molt important i seré la primera que el defenso com les bases de la millora educativa, i jo sí que parlo de la propera dècada perquè em sembla important, però efectivament no és el final ni és una cosa tancada, i aquí no en parla de res més, el diàleg ha de continuar, el diàleg social ha de continuar, és imprescindible que continuï perquè efectivament hi ha moltes coses pendents. També hem de ser realistes i també hem de ser conscients que aquí no podem solucionar tot de cop. És a dir, el que portem arrossegat dels últims com a mínim 10 anys no ho resoldrem ni amb un mandat ni encara menys amb un any. Vull dir, aquí hem de ser realistes, hem de ser conscients del marc pressupostari que tenim, i efectivament també tenim un finançament autonòmic que tant de bo, doncs, quan, no, si la cosa doncs, queda consolidada, doncs, també estic convençuda que l'educació seguirà sent una prioritat. Però vull dir que hem de ser conscients que ni amb això acaba tot ni ho podrem resoldre tot. Ara, que l'etapa 03 és una etapa fonamental, ho tenim clar. De fet, ja hem fet passos. És a dir, hem fet passos perquè pensi que hem recuperat el mòdul de funcionament de fa 12 anys. És a dir, el que fa 12 anys es va acordar que va quedar zero en un moment donat de retallades i després el govern doncs, anterior el va començar a reforçar, l'hem recuperat. Tornem als famosos 1.800 euros per plaça i curs, i hem millorat també, doncs, hem garantit la gratuïtat de les famílies de D2. Ara, queda molt per fer. Ho farem tot de cop, no ho podrem fer tot de cop. Això ja, si algú es pensava que es podria fer, doncs no podrà ser. Però, per exemple, parlem molt de docents, ho hem parlat de docents. L'acord del mes de març millorava les condicions del personal d'atenció educativa, del personal laboral, és a dir, tot això, jo crec que ara ho tenim tot molt enfocat en aquesta millora tan important dels docents, però hem fet altres millores del personal d'atenció educativa.
I per tancar, Montserrat.
Sí, clar, a mi, vist des de la perspectiva de la universitat, consellera, el que més m'importa és com arriben de preparats, no? I la constatació és que, tenint en compte el model que vol posar de la mà l'excel·lència i la inclusió, acaba sent un model contradictori. Parlaré d'un concret, que és la matrícula viva, no? La matrícula viva, en els docents que jo conec en l'àmbit dels instituts, acaba significant, amb les dades que tenim i amb els recursos que hi ha, un problema perquè aquelles persones que, des del punt de vista del que també interessa a tot el país, que és propiciar i potenciar aquesta excel·lència, fa que segurament hi hagi molts altres valors que es conreen amb aquesta inclusió de les persones i que tots estiguin a l'aula. Però al final el que hem d'optar, i l'opció fa que al final el ròtol final en aquest tipus d'escola sigui progressa adequadament, per tant, no els podem suspendre, els hem d'incorporar, encara que sabem que moltes de les coses que haurien de saber no les saben, i aquelles persones que pensen amb més o menys recursos que d'aquesta manera es llasta la seva oportunitat, marxen. Els que no poden marxar i es queden allà al centre perquè no tenen recursos, marxen, vull dir, doncs a una escola concertada o a una privada o a vés a saber on. Els que no es poden marxar són excel·lents i conviuen amb aquesta matrícula viva, qüestions de complexitats de cognitives per part de certes persones, són les persones més perjudicades. Vull dir que quan el sistema educatiu diu, i ho concentro tot en aquesta expressió, progressa adequadament, el que se li fa fonamentalment el problema, és a dir, el que queda llastat és el que no té recursos i està en aquella escola i no pot marxar d'aquella escola perquè no els té i, per tant, se l'equipara el que en realitat no ha progressat adequadament i se li ha dit que ha progressat adequadament. Ho dic perquè jo vinc d'aquella escola i sé el que significa, és a dir, el bo pot sortir ell sol, però la major part de les persones amb pocs recursos que estan en aquella escola, allà es queden i mai tindran una oportunitat. Per tant, que el sistema, amb tota la bona voluntat, acaba perjudicant a les persones que tenen menys possibilitats econòmiques, que tenen una excel·lència de base, una potencialitat, i que no la poden desenvolupar perquè, evidentment, amb altres coses que segurament desenvolupen a l'escola inclusiva, però que fan que aquella part de l'excel·lència, que després han de competir per una nota per entrar a una universitat, me l'invento, d'aquí o de Delft, no la puguin desenvolupar. Per tant, que aquí realment perjudiques aquestes persones amb menys recursos, no?
Ja, jo crec que aquí, primer és veritat que ja hem superat l'assoliment, el progrés adequadament ja l'hem superat. Ja tenim assoliments excel·lents, notables i no assolits, també.
Ja.
I d'altra banda, doncs aquí, una de les apostes també quan parlem d'inclusió i equitat,